Sigues tu mateix. Els altres llocs ja estan ocupats. Al matí, a Ràdio Sabadell.
I aquest matí ens fa molta, moltíssima il·lusió rebre un dels compositors i musicòlegs més rellevants de la nostra ciutat. Saludem a un home que li ha guanyat un premi, a la Rosalia i també a Clara Peya. Ella és en Benet Casablanques i avui l'hem convidat per parlar del seu llibre Paisajes del Romanticismo Musical, publicat recentment amb l'editorial Galàxia Gutenberg. Un llibre que no ens és gens estrany que surti d'ell perquè quan viatja a Londres el primer que fa és anar-se al British Museum, per exemple. Bon dia, Benet Casablanques.
Bon dia, amics.
A veure, per què un compositor escriu llibres? Tenies aquesta necessitat, d'on sorgeix?
Mira, és gairebé una conclusió o una conseqüència, millor dit, de la meva activitat pedagògica i també divulgativa. I sorgeix una mica com la meva música, també, de les ganes de cercar coses, de trobar coses noves i de compartir-les llavors amb els altres.
I també l'has escrit amb llapis i goma, com fas amb les partitures?
Oi tant, sí. I robant minuts a la nit i robant estones a la pròpia composició, que de fet és la meva feina principal.
I has escrit i reescrit molt? Ets molt perfeccionista?
Sí. Realment, a veure, és un projecte que ja vaig començar fa uns anys, per això doncs no és estrany que el pròleg sigui de l'Eugenio Trías, tan recordat, perquè ell va poder veure, diguem-ne, la primera redactat global del manuscrit, però llavors l'he anat elaborant, l'he anat ampliant, l'he anat corregint, i un cop estrenada l'òpera Lea, ara fa un parell d'anys al Liceu, vaig decidir que era un moment de tancar-me i donar per acabat aquest projecte, que de fet, després de l'òpera, potser és el més important i ambiciós que he fet, i he posat molta feina i molta il·lusió, i realment el vaig pràcticament reescriure tot de dalt a baix, mantenint evidentment l'estructura, diguem-ne, inicial, i fins al dia d'avui. Fins al dia d'avui, que tenim la satisfacció ja de tenir-lo totes les llibreries.
Aquest és un llibre, hem de dir, que no només parla de música, va molt més enllà, fins i tot ho encavalques amb creadors com el cineasta Alfred Hitchcock, no? A quina voluntat tenies també, doncs, en començar aquesta obra?
Mira, perquè no és un llibre només no és un llibre només pels melòmens, que evidentment són principals dedicataris, no? Però és un llibre pensat també, sobretot, perquè dialoguin, diguem-ne, els diferents llenguatges artístics, és un llibre que està escrit pensant en els lletraferits, els amics de la poesia, els bons lectors, és un llibre pensat efectivament per als amants de totes les arts, aquí també s'hi inclouen els cinèfils, jo mateix sóc un apassionat del cinema, i té molta rellevància la pintura, però també té molt relleu a la pròpia reflexió estètica, sobre, diguem-ne, els principals temes i motius característics d'això que anomenem romanticisme, que abraça tot el segle XIX i que molts pensem de que molts de les seves, diguem-ne, les seves idees, de les seus, diguem-ne, conceptes artístics, però inclús socials, etc., en bona mesura impregnen encara la nostra quotidianeitat.
De fet, has escollit el romanticisme, però tot i així, doncs, el llibre arriba fins a la música de Miles Davis, no? Com és aquesta interacció també entre tradicions musicals i entre èpoques?
Bé, perquè jo penso que són diferents maneres o vies de respondre o, en tot cas, de plantejar-se, més ben dit, les mateixes preguntes, no? Les preguntes fonamentals de la condició humana. De fet, jo diria que és un viatge per tots aquests motius que impregnen l'ideari romàntic, la soledat, la nostàlgia, l'exaltació, l'èxtasi, l'anhel, el diàleg fantàstic entre la introspecció de la persona i el diàleg amb la naturalesa, que jo crec que en el moment que vivim tots s'ha fet més, s'ha quedat clar per tothom que era molt important, no?, tractar bé la naturalesa, no?, perquè ens fa companyia i és una obligació que tenim els que venen després, no? Tots aquests motius, com es tradueixen en la música? Com es converteixen en sons? De quina manera? Quins nous colors apareixen a l'orquestra? Quina nova relació s'estableix entre la poesia dels grans autors romàntics, Goethe, Kleist, tota aquesta fantàstica pleiadera creadors literaris, i les cançons de Schumann, de Schubert, de la música de Wagner, naturalment, i té un lloc central, etc. Però, com molt bé dius tu, les arrels del romanticisme es poden seguir, si, almenys, des de realment la generació dels últims grans mestres clàssics, Haydn, Mozart i Beethoven. I alhora hi ha una continuïtat històrica amb aquestes figures musicals i estètiques i literàries i poètiques i pictòriques fins a arribar a la nostra pròpia, diguem-ne, actualitat. De fet, en el llibre, evidentment, s'inclouen també en l'últim capítol alguns compositors molt, molt importants del segle XX, però fins i tot alguns del segle XXI. Perquè això posa de manifest, que era una de les meves idees guia, de, per l'Orient, jo crec que és molt interessant poder veure com es van seguint una sèrie d'imatges. Això amb el cinema és molt clar, per exemple, no? Com el bosc, diguem-ne, dels grans pintors romàntics reapareix després, aquell bosc tan, tan impenetrable, no tan misteriós, com apareix després en el cinema Vertigo de Hitchcock, per exemple, en el cinema fins i tot japonès, Ran, per exemple. Jo crec que aquesta, l'excusa de tot del llibre, finalment, és oferir en els grans aficionats a la música, a l'art, al cine, el que hem dit abans, unes claus, diguem-ne, de coneixement, de sensibilitat, etc., que en realitat els facilitin, diguem-ne, el que per mi és més important, que és gaudir encara més de la música quan l'escolten, tant la que coneixen com la que no coneixen. També poden descobrir, el llibre és extens, té més de 600 pàgines, no? El llibre es pot fer servir gairebé com una guia de l'audició, no? I en aquest sentit, tant va adreçat en els que tenen, diguem-ne, tenen uns coneixements previs musicals, com simplement els aficionats i a la gent, diguem-ne, sensible a l'art en general. A més, amb un sol clic podem escoltar al moment qualsevol de les peces musicals que jo comento, no? La idea aquesta de diàleg amb el lector per mi també és molt important.
Només cal, doncs, això, aquesta sensibilitat, aquest interès, no?, per endinsar-nos en les seves pàgines. Afirmes que és molt més fàcil descodificar la pintura els conceptes que també es tracten en la música. Posa'ns un exemple d'això.
Mira, un exemple, diguem-ne, és molt clar, l'he esmentat. Té, per exemple, el bosc, Agafem les pintures romàntiques que tothom té en el cap, no?, de Fiesig, dels grans pintors, fins i tot americans, diguem-ne, que segueixen aquesta tradició del paisatgisme com una via de connexió amb l'absolut, amb aquest aspecte gairebé místic, no?, de comunió amb alguna cosa que és sublim, no? Doncs bé, aquesta mateixa continuïtat en aquestes imatges dels boscs que trobem en la pintura, la trobem també en la música. I com amb la música el bosc, diguem-ne, pren vida? Doncs de manera molt reduint molt, no? Es pot pensar, per exemple, en òperes que tenen lloc, sobretot en el bosc, per exemple, el Caçador Furtiu de Weber, per exemple, sentim les trompes, sentim els fulls dels arbres, fulles que es van, diguem-ne, que van tintilant, aquest so, diguem-ne, de la natura que ens acarona, no? Però això ho podem reconèixer després, de manera extraordinària, en Wagner, és el bosc de Siegfried, de Magnificat, però finalment la fisionomia musical és anàloga. Llavors es pot seguir aquesta continuïtat, doncs, per exemple, fins a un compositor japonès contemporani que a més són bons amics, Toshio Sokawa, en el qual també en general a la tradició japonesa la natura té una gran presència. Doncs bé, aquesta ondulació, tant de l'aigua com dels fulls, dels arbres, tot això, doncs, va generant unes figures musicals que llavors la gent que vulgui entretenir-se també, jo els guio, no? Per exemple, doncs, determinada manera de fer d'utilitzar la corda, la secció de l'orquestra, no? De corda, dividint molt, diguem-ne, les parts, de tal manera que es va fent com un coixí gairebé de vellut, no? i el que et deia abans, les trompes, perquè les trompes sempre fan una referència, vulguis o no, en el bosc, no? Vull dir, perquè és on tenen lloc, diguem-ne, originalment l'acàcsia, no? Etcètera, no? Doncs això ho trobem. Llavors, per exemple, Hansel i Gretel, l'òpera de Humperdinck, per exemple, comença també amb les trompes que l'oient, diguem-ne, que coneix aquests esclaus, immediatament se situa en l'escenari fantàstic d'aquest bosc, diguem-ne, gairebé impenetrable, ple de misteris, no?, que al mateix moment, al mateix, alhora, diguem-ne, ens assarueix i ens arropa, i alhora també ens genera un inquietud, no?
Totalment. De fet, en un principi vostè va dedicar-se, no?, doncs també a la pintura, potser la passió també li ve d'aquí, d'aquest art?
Bé, jo crec que sí, perquè finalment estem parlant estem parlant de sensibilitat artística, estem parlant de cultura, en majúscules, no? Estem parlant de tradició humanística. Jo crec que la situació també que travessem de la pandèmia, jo crec que ha posat més relleu que mai el que jo crec que molts ja sabíem, no? Que hi ha valors que són fonamentals i d'altres que són passatgers, I d'altres que senzillament ens distreuen de lo que realment compta, no? I llavors jo crec que totes les formes de la sensibilitat tenen una connexió íntima, no? Sí que és veritat que molta gent en l'adolescència ha escrit poesies, no? Jo mateix, no? Evidentment les vaig amagar de seguida, no? Però aquesta ànsia, diguem-ne, de comunicar, d'expressar, etc., jo crec que és una cosa que comparteix molta gent, moltíssima gent. La gent senzilla, fins i tot, en aquest sentit, no? Per la música és el mateix, pel cinema també. Aleshores, jo crec que és molt bonic desenvolupar aquestes aficions i anar ampliant la capacitat també, que dèiem abans, de gaudir cada vegada més a fons, no?, i amb coneixement, no?, de música que, d'altra banda, la tenim en el cor, una bona novel·la o una bona poesia. Llavors, jo crec que simplement són llenguatges que es complementen, però totes busquen d'alguna manera ampliar l'experiència humana, no?, d'obrir-nos portes, no?, i finalment és una forma de felicitat. Realment ho tinc que dir així, Jo crec que som uns privilegiats de poder dialogar amb Goethe obrint simplement un llibre o d'escoltar una cançó de Schumann on veurem com Schumann tradueix tot el que li inspira la poesia de Heine, per exemple, o de veure realment com aquestes imatges de la pintura no del bosc, no?, aquesta intriga, no?, com després les trobem, per exemple, a Vertigo de Hitchcock, aquells arbres meravellosos, aquelles sequoies de Califòrnia, no? Jo crec que tot aquest teixit de relacions, jo crec que ens permet gaudir molt, diguem-ne, d'algunes coses que sí que són importants, com dèiem, que és el que ens llega la nostra gran tradició humanística i artística, i en aquest cas la música, doncs, també en forma part i de manera de capdavantera, no? Sobretot en el romanticisme, Per molts dels grans artistes del segle romàntic, la música era realment la font d'inspiració primera que tenien, i això continua sent així de l'època de les avantguardes històriques del segle XX, Kandinsky, tota aquesta gent, els russos, etc., tots pensaven en la música, que la música tenia la capacitat, justament perquè és abstracta, de, com fa una cançó de Schumann, que em sembla que després escoltarem, de que allà on acaben les paraules segueix la música. Aquesta idea també és important per poder entendre bé el segle XIX, el romanticisme, però jo crec que és extensiu en general a la música, no? Una qüestió que la diferencia d'altres arts,
Doncs
continua allà on les paraules del llenguatge ordinari ja no ens ajuden, no? Però en canvi la música pot seguir el discurs, no?
Totalment, doncs ja que parlem de música, presenta'ns la segona cançó que has escollit precisament, que ara en parlaves.
Doncs és una cançó amb un text de Heine, de Schumann, meravellosa, no?, que és una persona solitària, no?, que camina pel bosc, no?, veu les flors, veu els ocells, etcètera. És evident que se sent sol, és evident que hi ha una... li manca la companyia, no?, però és molt bonic perquè en un moment determinat els seus pensaments deixen pas al piano, que és qui veritablement acaba la cançó. Jo crec que és un signe, realment un resum de gairebé tot tot el nucli, diguem-ne, del romanticisme musical. De fet, una cosa similar trobarem en el segon acte de Tristan i Isolde de Wagner, magnificat, si voleu, no?, una gran òpera, però realment el segon acte del Tristan també és la trobada, finalment, dels dos protagonistes, no?, en la nit, fora de les obligacions del dia, no?, amb aquest simbolisme que sempre estableix, no?, sota els estels, amb clara lluna, això és el que facilita, diguem-ne, aquesta comunió i aquest ascens a un altre pla de la realitat diferent, saps, de l'ordinari. És a dir, és un pla, diguem-ne, que d'alguna forma ens permet accedir a un registre més ple, per això parlo jo de plenitud romàntica, de l'experiència, no? Jo crec que aquestes obres que estem parlant realment ens permeten rossar, diguem-ne, amb les puntes dels dits, aquest registre de sublimitat que realment permet transcendir la condició humana cap a aquesta plenitud que tots busquem.
Am leuchtenden Sommermorgen geh ich im Garten herum. Es flüstern und sprechen die Blumen. Ich habe
Benet, en una entrevista per comentaves que t'ha costat molt limitar-te, no?, en aquest llibre. Com ha estat, doncs, a fer la tria, tota la selecció i també l'estructura? Suposo que has dedicat molt de temps.
Bé, sí. Jo desenvolupo, diguem, un argument central. Jo m'inspiro molt amb la iconografia pictòrica, no?, els textos de Panofsky, no?, que ell va reconèixer també aquesta tradició, diguem-ne, hermenèutica, no reconeixen, diguem-ne, aquests motius que es troben en les arts plàstiques, és això que parlàvem, el bosc, la pietà, una sèrie de diguem-ne, una tradició, no?, que després es va renovant a mesura que va avançant el temps, no? Però això en música, diguem-ne, és una visió, una aproximació a la música que no és gaire freqüent. Jo penso que en aquest punt, de fet, en la pila, que el professor de Nusser va ser molt amable i generós de subratllar que era bastant novedosa, no? La música per si és un llenguatge abstracte, però ens fa un efecte interior magnífic, no? Vull dir, la persona, no? Però això no vol dir que no pugui portar associades una sèrie de connotacions significatives, no? I que són aquestes claus que jo intento, diguem-ne, subministrar, justament per guiar l'oient, per això parlo de paisatges del romanticisme musical, per anar guiant l'oient en la seva exploració d'un període extraordinàriament ric de la història de la música, no? En aquest cas concret, jo penso que hi trobarà tots els autors fonamentals, alguns d'ells evidentment són molt, molt, molt presents, però també, com deia, alguns precedents importants, per exemple, Mozart, Beethoven hi té molta rellevància, llavors ja passem a Schubert, Schumann, Wagner, Strauss, i després arribem al primer terç del segle XX, sobretot, fins i tot trobarà, doncs, Stravinsky, Escola de Viena, els compositors francesos, Ravel, Debussy, etc. No? I es veu perfectament aquesta continuïtat i, evidentment, alhora, evolució. Jo crec que això, diguem-ne, és molt bonic. Per exemple, el motiu de la font, el motiu del llac, doncs això tant ho trobem en Debussy, com ho trobem ja en Asec, com ho trobem, evidentment, en tota la tradició meravellosa, el moldàvere, d'Smetana, etc. Aviam, jo vaig fent, diguem-ne, totes referències, de tant en tant em centro més en un aspecte musical d'una obra concreta, però em faig moltes referències, les comento, les presento, les relaciono, com molt bé deies abans, amb aspectes literaris, amb aspectes pictòrics, però la idea també és que això sigui útil perquè cada lector pot agafar el llibre i pot entrar per diferents pàgines, pot agafar, diguem-ne, un índex molt detallat que hi ha, que pot buscar, aviam, què parlem en aquest llibre, per exemple, de Brahms? Però llavors hi tindrà tots els llocs on s'esmenten aspectes de l'obra de Brahms. I ell es pot organitzar, per dir-ho així, probablement el seu propi viatge, que és el més important. També en el llibre hi ha molts exemples musicals, això vol dir que la persona, diguem-ne, que pugui llegir els exemples s'hi pot entretenir, el que no pugui llegir-los perquè, en fi, no tingui formació musical, és igual, se'ls pot saltar, l'important és que escolti aquella música i pugui veure si les observacions que fa l'autor, doncs ell pot tenir la seva pròpia opinió al respecte, jo crec que això és molt bonic, aquest diàleg, i per altra banda també hi ha moltes il·lustracions pictòriques que li permeten també anar comprovant com en la història de l'art també hi ha aquesta evolució en uns mateixos motius com es van adaptant i transformant a la nova sensibilitat. Llavors, per dir-ho d'alguna manera, no es tracta tant de que sigui una història de la música sistemàtica de tots els autors, tot, sinó que realment és un recorregut que jo proposo perquè la música del segle XIX és inesgotable, però evidentment hi trobarà sens dubte les referències i fins i tot en detall a la música que té un pes específic més gran. No és estrictament la música que jo m'agrada més, perquè jo vaig preferir posar la música en terme que millor pot reflectir els arguments i aquest viatge que jo proposo al lector.
Doncs avui conversant amb el compositor i musicòleg Benet Casablancas, que acaba de publicar el llibre Paisajes del Romanticismo Musical, que el podreu trobar amb l'editorial Galàxia Gutenberg. Benet, també et volíem preguntar perquè què és el que els hi passa als músics que tenen humor? Com els ha tractat la musicologia?
Bé, aquest és un aspecte també molt interessant, perquè efectivament durant molt de temps no era una dimensió que es posés en relleu sovint, no? En el seu moment també jo havia llegit un article del pianista i admirat i amic Alfred Brendel, que justament es plantejava com és que la música clàssica té que ser sempre tan sèria. I clar, això no és així, perquè la música clàssica està plena, com és natural, de trets humorístics de tota mena, des de la paròdia, l'acudit, el joc de paraules, etc. Un tant per cent molt important d'obres clàssiques tenen un moviment que s'anomena scherzo, que això doncs, no vol dir res més això, que broma, que acudit, etc. I en canvi, aquesta clau d'interpretació, allò que dèiem abans, aquesta clau de gaudir de la música, moltes vegades passava desapercebuda en el públic i fins i tot a vegades els propis intèrprets. Bé, per mi va ser també un tema molt interessant, diguem-ne apassionant, no? De mica en mica anar escapdellant la rellevància, fins i tot per mi, finalment va resultar sorprenent que aquest aspecte tenia en l'expressió musical, no? A veure, no és gens estrany, perquè tots pensem el paper de l'humor entès de la ironia, entès de la broma, etc. El paper que té en la vida ordinària és omnipresent, no? En el cinema, etc. No? Llavors, la música no hi ha res que formi part de la condició humana que li sigui estrany. Per tant, era totalment natural que també hi fos molt present en la pròpia expressió musical. I no em refereixo, per exemple, a les obres que tenen explícitament aquesta voluntat. Per exemple, doncs, les humoresques, les burlesques, etc. Hi ha molta música que porta fins i tot aquest nom, no? No, per exemple, l'òpera bufa, que per definitiva és el gènere còmic per excel·lència, no? No, jo em refereixo, diguem-ne, a la presència en una mateixa obra d'aquest registre tan profundament humà com és l'humor. Penseu, per exemple, en Falstaff, tant el de Verdi com el personatge original de Shakespeare, o penseu, si voleu, en Don Quixot, perquè hi trobem un exemple meravellós de com poden conviure en la mateixa obra, en el mateix personatge, la dimensió humorística, lúdica, divertida, i al mateix temps una dimensió tràgica i una dimensió dramàtica. Aquesta mena de simbiosi, que per cert té una rellevància molt gran durant el segle romàntic, sobretot a través de la figura de la ironia, no? La ironia, què ens permet? permet acollir-nos, diguem-ne, en una manifestació artística davant la incapacitat aparent de la raó per explicar-nos el món, no? La raó, diguem-ne, es veu incapaç de comprendre el món i es refugia en el consol que li dona aquest registre retòric que anomenem ironia, no? Expressar el contrari del que volem en realitat dir, no? Sí. Bé, tot això també té molt a veure, aquest aspecte té molt a veure amb algunes de les línies que anem resseguint, eh? És com un conjunt de trama de diferents arguments, no? Aquest viatge es descomposa en molts viatges paral·lels o superposats al llarg de les pàgines d'aquest llibre. Abans hem esmentat, per exemple, Heine, aquesta cançó que hem escoltat, en realitat és una il·lustració extraordinària, subtilíssima, de la ironia, no? De dir coses, diguem-ne, greus, amb un somriure en els llavis, eh? És una figura que la trobem en tota la pintura, la trobem en la literatura i la trobem també en la música. Pensem, per exemple, en l'última producció de Goya, Hora Rembrandt, dues èpoques ben diferents, i segurament que recordarem algun dels últims autorretrats de Rembrandt, que es veu realment una figura, diguem-ne, humana a les portes de la mort, una figura, diguem-ne, humana realment ja lamentable, no? Gairebé sembla enfonsat, no?, físicament, però en canvi té un registre de somriure en els llavis, eh? Aquesta saviesa del qui ja ens mira des de l'altra banda de la frontera, per dir-ho així, no? Això amb la música també ho trobem, i em va semblar, diguem-ne, que era molt bonic de poder-ho compartir una vegada més amb els lectors perquè poguessin gaudir molt més i poguessin tenir les eines per captar, per desxifrar, simplement amb l'escolta, la quantitat de bromes de l'engin que trobem en tanta i tanta música del classicisme vienès, de la música romàntica, el segle XX, etcètera, eh?
Doncs sense perdre tampoc el somriure en els llavis, ara anem a fer un canvi de registre musical i escoltem la Rosalía.
Que jo sé que nascú per ser milionària, com si ploguessin sant els bitllets pels aires, un dia per Mumbai i el següent a Malta, sempre ben escoltada, prova de bala. El que voldries tenir un Bentley de color blanc i un de color verd, però tot això sé que no ho puc fer fins al dia que tingui molts diners. El que voldries tenir...
A tu t'agrada la Rosalía?
A mi m'agrada, diguem-ne, tota la música, inclosa, diguem-ne, la Rosalía, realment que té coses a dir, que les diu bé, que té capacitat empàtica de comunicar i de transmetre, i m'agrada molt especialment també, cosa que també fa la Rosalía, aquest tipus de fusió o de mestissatge entre tradicions i llenguatges diferents, eh? Quan això se sap fer i es fa bé i es fa d'una manera, diguem-ne, convincent, ho trobo realment molt interessant. Abans has esmentat Miles Davis, per exemple. Bueno, Miles Davis és un músic per mi de primeríssim nivell, saps? La tradició del jazz, a veure, és una tradició que jo valoro moltíssim, no? Per exemple, les músiques de tradició popular, en el cas, per exemple, del flamenc, o en el cas de molts gèneres diversos, no?, d'aquí, d'Europa i d'altres cultures, també, que a mi m'interessen també molt, no? Aquest diàleg, diguem-ne, en la música, per altra banda, hi és present des de sempre. Jo recordo, diguem-ne, que jo havia insistit molt que possiblement el germen de la Unió Europea, des del punt de vista, diguem-ne, d'intercanvi de geogràfic, de cultures diverses, de tipus de vida, etc., amb la música es va produir molt abans. És a dir, la música ja en la generació dels darrers barrocs, Couperin, però si voleu, en plenitud, amb la generació de Haydn, la música va incorporar elements de procedència exòtica de l'extrem de l'imperi austro-hongarès i les va saber fusionar, l'estil francès, l'estil italià, l'estil del centre d'Alemanya, els estils exòtics dels límits de l'imperi, de Galícia, de Turquia, etc. Tot això està present en la música de Mozart. O sigui que jo diria que en la música té una presència natural tot el que sigui, diguem-ne, trencar barreres i, al contrari, fusionar aquest mestissatge que dèiem. I, tornant a Rosalía, a veure, jo sóc totalment partidari d'aquella dita que s'atribueix a Ravel, de que prefereixo mil vegades un bon bolero que una mala sinfonia.
també, sigui com sigui, el que doncs, ha manifestat, podríem dir, doncs, aquesta pandèmia és que la cultura és necessària, no?, en una època ben fosca com la que vivim actualment.
Per descomptat, jo penso que realment el privilegi que em referia abans, en el moment que nosaltres volem, podem obrir un llibre i llegir uns textos de Pessoa, per exemple, o podem obrir un altre, o anar o veure, diguem-ne, un bon llibre amb les obres de Baltus, de pintura, no?, o de Fierrich, dels romàntics alemanys, o podem veure una bona pel·lícula, de les pel·lícules que no s'esgoten en una sola visió, sinó que cada vegada hi trobes més elements que t'afecten, no?, íntimament, no?, per exemple, he esmentat abans a Hitchcock, no?, però n'hi ha moltíssimes. Jo crec que això és un goig que tenim a l'abast de la mà, no cal anar lluny, no cal moure'ns, no cal fer aquestes proeses que jo crec que en un dia com avui, perdoneu-me que hi faci referència, perquè, a veure, siguem capaços de trobar dintre nostre el que a vegades busquem a fora, i siguem capaços de tenir una certa disciplina per poder efectivament sortir d'aquest període que jo crec que començant a veure la llum, però hem de ser responsables, no? Aleshores, jo crec que la cultura, tot això que diem com cultura, la bona música, la poesia, tot això realment és el que omple la persona i ens permet retrobar-nos a més amb nosaltres mateixos. És molt important, en aquest sentit de soledat volguda, per poder realment profunditzar dintre nosaltres mateixos i sentir aquest escalf que ens ofereixen aquestes grans obres mestres de la nostra tradició humanística. Això ho esmenta sempre George Steiner, aquesta presència real que té l'obra mestra, amb el terreny artístic que vulgueu, la cultura realment conèixer per gaudir. És a dir, jo sempre dic el mateix, és a dir, tot almenys en el meu cas, l'objectiu meu en els llibres que he fet, perquè principalment jo sóc compositor, naturalment, no? Però totes les hores que he tret d'on no sé de bon per poder fer aquests llibres, que s'han anat gairebé fent sols, per dir-ho d'una manera, són per la voluntat justament d'oferir una proposta de plaer, diguem-ne, en l'art, en els meus ciutadans, amb els meus conciutadans, diguem-ne, no? Els meus contemporanis, no? Aquest diàleg és el que jo trobo que ens omple més, no? I per tant, sí, jo crec que s'ha demostrat, però ja ho sabíem, no?, que sense poder parlar amb Shakespeare, sense veure una obra de teatre, sense poder escoltar un bon concert, sense poder llegir un bon llibre, ens faltaria, jo per mi, a mi em faltaria l'essencial de la vida, Em faltaria realment el que veritablement importa, com deia al principi,
Totalment, jo també em quedo amb aquesta recomanació de mirar també més endins, d'aprofitar també després la cultura, no?, per viatjar cap a altres universos. Per acabar, en un parell de minutets, no fa ni dos mesos que també va morir doncs, el teu amic personal i pintor de la ciutat, Alfons Borrell, i tinc entès que li has dedicat una petita peça musical i que em sembla que no és l'única que has fet aquest any. No sé si ens pots explicar com portes aquest procés i quan es podran escoltar.
Aquest període del que va ser el primer confinament, a veure, hi ha dues vessants, no? La meva privada, la més íntima, és que jo ja estava confinat perquè estava corregint el llibre, i corregir un llibre de més de 600 pàgines intentant, doncs, a més ho anava ampliant una mica i anava corregint coses, per tant vol dir que sí, quan feia l'òpera també estava confinat, vaig estar 3 anys pràcticament confinadíssim, no? Sí, és una situació que per mi, doncs, no és estranya, no? Però bé, sí que és veritat que va ser un temps, a més van haver-hi diversos ensurts, també familiars, etc. I és un temps estrany, no? És un temps, i per molta gent, un temps de gran patiment, que sembla que ho oblidem, no? Però alhora, diguem-ne, es va produir una cosa curiosa. Jo vaig anar fent com un diari musical, vaig anar fent com un quadern musical, però no per iniciativa pròpia, sinó pels fets que anàvem ocorrent al meu voltant. El primer de tots, que va ser les portes justament del confinament, va ser la pèrdua d'un altre gran, grandíssim amic i, a més, un gran poeta, Josep Ramon Bach, també de la ciutat. Llavors, de manera espontània, és l'última sortida que vaig fer el dia de del seu comiat, i realment vaig arribar a casa i vaig escriure una peça per piano curteta en homenatge a ell, no? Després, més endavant, vaig fer diverses coses també per una festivitat d'algun amic o un compleanys, el que sigui. Va haver-hi també una altra pèrdua que també vaig lamentar molt, que va ser la d'en Josep Maria Benaúl, que era el director de la Fundació Bosch i Cardellà, que jo tenia relació des de fa molts anys, no? No molta, però sí, continua en el temps, no? Vaig fer també una petita peça, diguem-ne, de recordatori, diríem, no? I, efectivament, després, de l'Alfons, que, a més, que és un, era un magnífic... Bueno, és, perquè tenim l'obra, i l'obra se segueix parlant i se'ns segueix acompanyant. Jo tinc la sort de també tenir algunes de les seves obres a casa, que ell molt generosament em va oferir fa uns anys, no? I, per tant, i a més era veí, perquè tenia l'estudi molt a prop de casa, amb ell ens trobàvem pel carrer, ell era molt tímid, jo anava molt també capficat amb la música, no? Però sempre fèiem la petita paradeta, no?, per saludar-nos, com estàs, com va, etc. No? Per tant, vaig tenir necessitat també de fer una petita mostra, diguem-ne, de reconeixement, d'admiració i de gratitud, perquè jo penso que aquestes persones que he esmentat, totes elles, han deixat el món millor que com ho van trobar. I jo crec que això, per mi, gairebé seria un imperatiu moral, eh? I penso inclús, per exemple, en la classe política, eh? O sigui, és important no poder dir, escolta, jo me'n vaig, saps? Vull dir...
El llegat que deixem, evidentment, els valors, llegat, no? El camí...
Jo si vaig al Parc Catalunya, passo per l'Observatori Astronòmic, veig el monument en Ferrés, etc. Mm-hmm. I penso, mira, tenim el Parc Catalunya. Hem d'estar molt agraïts a poder tenir el Parc Catalunya. I tenim moltes altres coses, i ara, doncs, la gent que està treballant ara, suposo que també en deixarà de noves, no? Aquesta cadena, diguem-ne, de millorar allà on hem estat amb la nostra feina, amb el nostre treball, jo crec que és un element de ciutadania que jo valoro moltíssim, no? I, per tant, bueno, doncs, amb aquestes tres peces concretes que vaig escriure per aquests amics i companys que desafortunadament jo crec que ens van deixar abans d'hora, que hem esmentat, he fet una mena de quadern Narragona, que és, diguem-ne, que, bueno, que penso que en el seu moment s'estrenarà, doncs, i s'editarà, diguem-ne, com a tal quadern, no? Perquè, diguem-ne, té un caràcter 100% sabadellenc, però alhora, en aquests casos que hem vist, a més universal, que és una altra cosa que jo valoro molt. És a dir, gent d'aquí, del nostre poble, de la ciutat, alhora amb una projecció universal. Hi ha molta gent que no coneixem personalment en Josep Ramon Bach, però que en canvi compren i segueixen els seus llibres, i tant de bo, doncs, això sigui així i segueixi sent així, i en el cas, per exemple, de l'Alfons Borrell, que també la seva obra arribi a llocs que encara no ha arribat prou com es mereix. Bueno, jo penso que això és una qüestió, diguem-ne, per mi va ser un goig poder fer aquest petit homenatge tan morès, però alhora molt sentit, no?
Doncs seguirem també, quan aparegui en aquest quadern, també, doncs, aquestes propostes, i moltíssimes gràcies avui, Benet Casablanques, per aquesta conversa i, evidentment, per aquest llibre. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, molt bon dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, bon dia, cuideu-vos molt i poteu-ho les coses que valen la pena.
Això diem nosaltres sempre, hem de gaudir dels petits plaers de la vida, perquè obstacles sempre trobem al camí. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
I a vosaltres, doncs, us recomanem molt, moltíssim, llegir, doncs, aquesta obra, Paisajes del Romanticismo Musical, editat per Galàxia Gutenberg, per continuar, doncs, viatjant i aprofitant i descobrint tot el que és l'art i la cultura.
Al matí, amb Raquel García.